Res comparable, en tot cas, a la proesa de mantenir a la meitat de la població mundial vivint amb menys de $2 diaris, mentre que les 84 majors fortunes personals sumen una xifra equivalent al PIB de la Xina i els seus 1.200 milions d'habitants. Al fil de la crisi econòmica, mentre l'estiu del 2009 la patronal espanyola exigia als sindicats l'acomiadament gratuït, l'acomiadament lliure fa temps que ja existia, el president del BBVA blindava el seu sou amb una indemnització de 93,7 milions d'euros. Així doncs, en la seva gesta pels confins del surrealisme, el capitalisme no ha permès a l'ésser humà conservar ni tan sols el sentit comú. Carlos Fernández Liria, El orden del capital.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense...
David Fernández, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Mira, pensem una cosa primer d'entrada. Pensa un número de l'1 al 1696.
El 48.
El 48.
Ja que parlem del manifest comunista avui.
Perfecte. Parlem del manifest comunista avui?
Parlem de barbuts, parlem de la Lliga dels Comunistes, parlem de la vigència del pensament de Karl Marx, com a economista, com a periodista, com a filòsof, arran també del 200 aniversari del seu naixement.
Sempre es diu el filòsof Karl Marx, però en realitat la part econòmica segurament és la que més...
Jo crec que és una forma subtil de bandejar-lo. És a dir, no era filòsof, no era economista, i no. És el forense cultural, social i econòmic d'això que avui encara anomenem capitalisme. I la pregunta no és si ha tornat Marx, és que mai va marxar, i que segurament mentre hi hagi capitalisme les idees i les anàlisis, no?, i les reflexions que ha fet Karl Marx, Marx sense ismes, com diria l'enyorat Paco Fernández Buey, seran de review d'actualitat. De fet, en aquest racó de pensar avui hem fet assemblea extensa, també vam contactar amb els companys del seminari d'economia crítica de Taifa, i clar, en 25 minuts no dona ni molt menys per abordar la ingent producció intel·lectual de Marx, però ens deien, parleu d'alienació, parleu d'explotació, parleu d'ineficàcia. No?
Parlarem d'alienació, que és on som tots habitualment, però comencem per l'inici, perquè Marx, te n'adones en el dia a dia que està molt present a la ment de tots quan es parla de desigualtat, quan es parla de com funcionem, com hem sortit d'aquesta crisi, que ara ho abordarem, si és que hem sortit d'aquesta crisi, que això ja és una mentida en si mateixa, però el fet que a nivell mundial Marx és molt present, n'hi ha moltes proves, no? Perquè el mateix Chomsky ho va experimentar, no?
Una vegada. Ho va experimentar una vegada el 1976 en una enquesta que parlaven sobre, no?, sobre els valors fundacionals de la República Nord-Americana, i l'àmplia població deia que al principi a cada qual segons la seva capacitat, a cada qual segons la seva necessitat, era un principi fundacional de la República Americana, i resulta que és una frase de Karl Marx. Però també, fins i tot, ja que anem als Estats Units, quan es parla moltes vegades, no?, sobre pensament marxià, mexa marxista, com diria l'enyorada historiadora Eva Serra, que ahir ens va deixar després de molts compromisos també amb aquesta forma d'entendre i d'analitzar i de transformar la història, podríem anar a Warren Buffett, no? Warren Buffett, la tercera fortuna més gran del planeta, ja fa 8 anyets que va dir, i tant que hi ha lluita de classes i l'estem guanyant nosaltres.
La nostra classe social l'estem
guanyant,
no?
Nosaltres. Per tant, la vigència és, jo crec, que reviuda, malauradament.
Se'ls agraeix la sinceritat, francament.
No, se'ls agraeix perquè no acostuma a ser, perquè és veritat que en la història del pensament econòmic també és veritat que després de la Segona Guerra Mundial una minoria, molt minoria i molt radicalitzada de l'economia neoclàssica va construir aquest relat ara, no?, que després coneixem com a Escola de Chicago, i aquest mite aficionat, no?, del mercat lliure i del capitalisme.
Clar, hi ha una cosa molt curiosa, que és que aquests dies que estem llegint moltes coses arran d'aquests 200 anys des del seu naixement de Karl Marx, i que revises, no?, tot el que els qui entenen parlen de Marx, te n'adones, llegint-ho, que ningú va parar a com s'ha aplicat el comunisme. És a dir, com el pensament de Marx s'ha traduït històricament, sinó en tot allò que filosòficament i pragmàticament rau en el capitalisme i posa en evidència que tenia raó amb les seves...
Jo crec que és, un, que és una cosa fonamental, perquè és veritat que... I una cosa no treu l'altra, ni molt menys. És a dir, qui pensi que, òbviament, el marxisme com a ideologia ha marcat el segle XIX, el segle XX i marcarà encara el segle XXI, però les experiències del que hem anomenat socialisme real, tantes vegades derivades en crims d'estat o en capitalismes d'estat, com avui, no? Aquells que encara es reclamen hereus d'aquesta tradició, té poc a veure, com diria Jordi Mir, professor de la Pompeu Fabra, amb el comunisme que va, no? Que va pensar, no? O que va albirar Karl Marx. I, en canvi, la seva analítica, no? Forense del capitalisme continua sent exacta com a font permanent i reformable d'injustícies i de desigualtats. Fins i tot altres economistes com Schumpeter i Keynes en menor mesura acceptaven, no? aquesta crítica social, però sobre els efectes, sinó sobre les causes. És a dir, que el capitalisme en origen i en funcionament sempre és una font absoluta d'injustícia i desigualtat en cicles o en moments de formalitat verbal igualitària, no? Anem parlant d'igualtat formal, però després resulta que és tot que la realitat explica tot el contrari. I avui parlar, no?, d'aquells conceptes que tant va popularitzar, de lluita de classes, d'acumulació, de plusvàlua, de fetichisme de la mercaderia, doncs quan avui estem parlant de les quelis al sector hoteler, quan estem parlant de la sobreexplotació a determinades falses cooperatives de la indústria càrnica de Vic, quan parlem de la campanya Justícia a la Fruita Dolça, o veiem manifestacions a Huelva, no?, de les jornaleres migrants, quan ahir veiem que s'anuncien vagues a Ryanair a l'aeroport, doncs resulta que qui ens havia de dir que, no, que això està passat de moda, no?, o és obsolet, però és en aquesta condemna d'alguns cercles de poder on precisament rau la vigència, no?, i la seva actualitat. I jo diria que també, com deia Carlos Fernández Liria, després també ens hi referirem, en aquesta, no?, en aquest món, on allò que predeia de l'acumulació, l'extracció i la concentració de la riquesa arriba a uns límits on això, on en aquests moments molt poques persones tenen la mateixa riquesa que la meitat de la humanitat, i on també, en els mateixos textos d'aquest creixement il·limitat en un món per definició limitat, doncs també anunciava el col·lapse ecològic que també defineix el segle XXI.
Aquests dies, quan fèiem assemblea per aquest racó de pensar dedicat a Karl Marx, en David Fernández recuperava Alternatives Econòmiques, un text de Joaquín Estefanía, de Lo que queda de Marx tras el diluvio, on Joaquín Estefanía diu: no és només que s'hagin recuperat els textos a les llibreries i a les universitats i n'hi hagin especials a la premsa, etc. És que a través dels camins, a vegades molt més sinuosos del que està previst pels seus fundadors, s'ha fet en part realitat el que la llei d'acumulació capitalista exigia. I diu Estefanía: el descens dels salaris, dels sous, plusvàlua absoluta, l'increment de la duració i intensitat de la jornada laboral,
explotació,
plusvàlua relativa, i el deteriorament de les condicions laborals, que és això que ara deies, David, la disminució de la qualitat dels productes. És que és això.
És això.
Què ha passat després de la crisi?
És això després de la crisi. El Joaquín Estefanía també ho deia, no?, que hi ha hagut un repunt del retorn, d'aquest retorn de qui mai va marxar, anem a dir-ho així, arran de la crisi. Perquè, de fet, una altra cosa que ens recomanaven els companys de Taifa era: parleu de la crisi cíclica. I fins i tot el Pau Llonca ens ho deia quan dèiem: no és una estafa, és una crisi. Deia: no, Marx diria: no és una estafa, és una crisi. Perquè forma part, i de fet hi ha una analogia tremenda entre la crisi del 1857 que analitza Marx, no?, a França, no?, de crèdit mobiliari, amb la crisi de Lehman Brothers el 2009, que tota l'economia, no?, i tota l'escolàstica oficial va dir era imprevisible, era un signe negre, i resulta que no, que forma part de les crisis cícliques del capitalisme, crisis de sobreproducció, crisis de subconsum. I així anem amb aquesta irracionalitat organitzada, anem a dir-ho així, que Marx ja va analitzar com a propi metabolisme del capitalisme, no?
En la banda sonora d'aquest racó de pensar dedicat a Karl Marx hem convidat Eina, en un dels temes de l'Estat i la Revolució, una obra del 2008, em sembla que és justament l'any de la crisi.
2008.
Vagant sense memòria. Val, i ara dèiem, el 2008, que és la prova de que, evidentment, el que havia predit Karl Marx que passaria perquè el capitalisme entraria en implosió, ens ha deixat unes xifres que ens ho avalen els informes d'Oxfam, ens ho avalen els informes de l'Agència Tributària, ens ho avalen... Totes les xifres que tenim damunt la taula avalen el que podia passar. Aquestes plusvàlues que ara dèiem amb Joaquín Estefania.
Sí.
Posem-ne alguns exemples, no?
Home, mira, l'Agència Tributària recorda que en la crisi s'han duplicat els multimilionaris a l'estat espanyol, una mena d'evangeli segons Sant Lluc, que per això s'abreixen les crisis, no? El qui té poc se li traurà el poc que té, i a qui té més, més tindrà.
Però avui, el mercado, amigos.
És el mercado, amigos, que diria Rodrigo Rato, o com diria aquell miserable especulador nord-americà que es va fer amb medicaments bàsics i va apujar el preu un 5.000%. Quan li van preguntar per què ho feia, li va dir, es diu capitalisme i és
legal.
I és legal. És el mercado, amigos, i això, si agafem les dades, no? I les piràmides i les desigualtats socials són absolutament brutals, que això lliga amb el concepte d'ineficàcia que ens deien els companys de Taifa quan deien amb tot l'avenç tecnològic, perquè el capitalisme també és una revolució permanent tecnològica, amb tota la capacitat productiva que hi ha, com és possible que siguem tan ineficaços a l'hora de, no? De generar justícia social i de cobrir les necessitats humanes, és a dir, ineficaç en l'àmbit social i humà i de la cobertura de les necessitats humanes. Les dades són absolutament colpidores.
N'hi ha moltes, però per posar-ne una que realment avui que arriben persones d'arreu dels països amb més dificultats, on fugen no només de guerres, sinó que fugen de la misèria, una dada que us situa immediatament. 56% de la població mundial, el 56% de la població del món viu amb entre 2 i 10 dòlars al dia. El 56 és més de la meitat. Això és majoria absoluta, diguéssim.
Majoria absoluta.
Això és la majoria absoluta. I la riquesa dels multimilionaris, hem de dir, ha augmentat un 13% cada any. Per tant, realment la desigualtat s'amplia.
Sí, i és una previsió que també Marx va analitzar moltíssim, que era la... No? Aquest caràcter insaduïble, no? del capitalisme i, per tant, també autodestructiu, no? I que permanentment, no? I genera majors, no? Majors cotes de devastació social, molt segurament com estem comprovant. No?
Ens ajuda a pensar el filòsof César Rendueles, que ja fa algun temps va publicar El retorno de Marx, no? Mm-hmm. I ara, precisament, a la maleta de Portbou, que compleix 30 números, i avui ho celebren, també parlen de Marx, i també parla César Rendueles, i també parla del retorno de Marx.
Tot això hagués deixat perplex de Marx, que fou molt més optimista i mai va pensar que seríem tan idiotes com per permetre que el capitalisme assolís aquests nivells de degradació o que el socialisme esdevingués un projecte autoritari. Així que tornar al Marx històric, alliberat, per tant, de les adherències polítiques que ha anat adquirint en els darrers 150 anys, és retrobar-nos amb un personatge profundament compromès amb la democràcia radical, en un moment en què era una reivindicació perillosa. Un autor que creia que la deliberació en comú de la majoria era l'eina fonamental del progrés moral i polític, no la sabidoria de les elites culturals o la destrucció creativa del mercat.
I segurament això és el que fa que ens resulti tan actual. Avui l'exigència de democràcia torna a ser subversiva. Marx s'hagués sentit molt identificat amb aquell lema del 15M: no som mercaderies en mans de polítics i banquers. I ara, cada cop, som més conscients que hem lliurat al mercat dimensions essencials de la nostra sobirania política, fins al punt que hem incorporat aquesta subordinació als nostres codis legals fonamentals. César Rendueles, El retorn de Marx.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo.
Però jo aquest matí, quan he anunciat el record d'avançada, David Fernández, he promès que llegiríem la realitat actual a través dels ulls de Karl Marx, perquè hi ha persones avui que l'han recuperat, que l'han actualitzat i que són capaços de poder pensar la realitat en funció del que ell va plantejar, no?
Sí, i entre les moltes possibilitats hem escollit una, que és l'Orden del Capital, de Carlos Fernández Liria i Luis Alegre. Marx va estar 18 anys fent el Capital. El Carlos i el Luis han estat 10 anys per fer aquest llibre, que és del 2009, i on en aquest Marx Reloaded, anem a dir-ho així, jo crec que fan la hipòtesi més suggerent i més fèrtil d'actualitzar el pensament de Marx, perquè és fonamentalment perquè el relliguen amb la tradició republicana il·lustrada, no? I perquè venen a dir que no és Marx qui comet la torpesa, no?, de regalar els conceptes fonamentals de la tradició republicana i el projecte polític de la il·lustració als altres, no?, sinó que està directament vinculat en el seu moment com a demòcrata radical. I és molt, molt interessant perquè vindria a ser, com diria l'Albert Rico, que avui el que és més incompatible és l'estat de dret amb el capitalisme.
O sigui, estat de dret i capitalisme incompatibles.
Avui agafem la Constitució i posa els poders públics combatran l'especulació i resulta, no?, que l'alcaldessa de Barcelona s'ha d'anar per Europa a veure què poden fer perquè no tenen poder contra la voracitat dels mercats
i s'han de liar entre els alcaldes del món.
I avui la Constitució diu que, no?, que tenim dret al treball i tenim un 20% d'atur. Per tant, el que s'ha manifestat ja de forma ficcionada com incompatible és la, no?, és el propi capitalisme amb l'estat de dret. L'estat de dret diu en veu alta el que el capitalisme desmunta cada dia i cada matí. I això incorpora aquest diàleg, no?, entre Kant i Marx, que és absolutament esperançador en perspectives d'una societat alternativa, perquè de Marx que queden tantes coses, també les tesis de Feuerbach, que deia, no?, la filosofia interpreta el món, del que es tracta també és de transformar-lo, i jo crec que això sí que és profundament actual, no?, l'absolut decalatge, no?, el que no quadra, el que diu la llei i el que passa en la realitat. I això permet un debat actual, urgent i necessari, no?, perquè què és el dret i què és el capitalisme, no?, i en què consisteix allò que anomenem dret. I el dret, també, com diria l'estimadíssim Santiago Albarrico, consisteix en haver pres ja i per a sempre determinades decisions a través de les quals lliurement ens prohibim certes coses. Per exemple, ens prohibim passar a matar de goia poblacions enemigues, ens prohibim esclavitzar a d'altres éssers humans o ens prohibim la tortura. Ens prohibim, en definitiva, comportaments que erosionen la condició humana. En què consisteix, per contra, el capitalisme? En un permanent procés constituent que alhora es destituent, sempre en rebel·lió contra els límits que posem en una constitució per prohibir-nos certes coses, essencialment el canibalisme, no? No cruspir-nos els uns als altres. El capitalisme, com analitzava Marx en aquest sentit, és absolutament incapaç de posar-se límits a si mateix i per això el capitalisme és incompatible amb el dret, amb aquesta combinació de democràcia i legislació de posar límits que anomenem estat de dret. La llei de la selva, la llei de la guerra, la llei de la fam és incompatible amb l'establiment de límits que els febles reclamen als forts. Càlicles contra Sòcrates un altre cop. El dret és cosa dels febles perquè els forts no ens trinxin. Vivim en un món dur on gairebé sempre això ha passat, i especialment en el capitalisme, per raons particulars. Aquests límits limiten res o poc, són pures fórmules verbals en institucions ineficaces i incapaces de posar límit als forts en defensa dels febles.
Toma, ja. Escolta'm, a part de tot, en Pau Llong em sembla que ens comentava que seria imperdonable no citar Terry Eagleton. Per què Marx tenia raó? Diu, el capitalisme actuarà antisocialment, si és rendible fer-ho, i avui en dia això podria significar una devastació humana d'una escala inimaginable, això ho estem veient. No és que és que actuï antisocialment, si és rendible, és que ho fa perquè és rendible.
Això ho estem veient, i per lligar Eagleton també amb Fernández Liria, quan ens explica una llei de ferro del segle XX, i esperem que no del XXI, perquè sembla, quan parlem d'estat de dret, democràcia, capitalisme, quan sabem que les relacions, com diria el Joan Subirats, històricament, entre capitalisme i democràcia són molt tenses, perquè al segle XX la llei de ferro és que quan guanyaven les esquerres, per exemple, Amèrica Llatina, per vies democràtiques, de sobte entraven els cops d'estat, les desaparicions i la tortura i la pedagogia del milió de morts. Per què? Doncs la resposta la feia un criminal que es diu Henry Kissinger, que deia, entre salvar l'economia i salvar la democràcia, sempre triem salvar l'economia.
I a tot això, com és possible? Doncs perquè hi ha un procés d'alienació, perquè si no, no se sosté.
L'alienació contraposada a l'autorealització, i que és un concepte fonamental filosòfic econòmic de Marx, no? com el capitalisme ens formateja la vida, no? I fins i tot com la regula de forma cada cop més intensa i menys inadvertida, és a dir, que no tenim consciència d'aquesta relació perversa, si voleu, no? amb el diner, poder, diner, i amb aquest cible que encara avui, sens dubte, perdura.
I una guerra que han aconseguit des de la perspectiva de la batalla del relat públic, que és assimilar marxisme, això que estem parlant ara conceptualment, amb règims polítics fallits que han mal aplicat el comunisme i, per tant, demonitzar Marx.
Sí, i ubicar-ho i responsabilitzar-ho, no? de tot el que ha succeït després. És curiós això també perquè Fukuyama el 1992 es va posar hegelià, no? Quan va dir és la fi de la història, no? I la fi de la història és la democràcia liberal capitalista, per molt que el capitalisme i democràcia tantes vegades, no? siguin tan incompatibles. Es va posar hegelià perquè va dir que la història s'havia acabat, i no és així. La història és un nyap, anem a dir-ho així, que sempre continua, no?
David Fernández, amb quina música ens anem d'anar del Racó de Pensar d'avui?
Doncs no sé en quina marxarem, suposo que amb Miquel Gil, no?
Amb Miquel Gil, suposes bé.
Havien trobat una versió a la Internacional molt xula.
Pues posa-la, no te n'estiguis.
No, pues la posem primer i després dic en què marxem.
Aquesta. The last fight, let us face the international... Perquè ets tu, et deixarem posar dues cançons, però...
I la que havíem escollit, no?
La que havíem escollit.
Deia Bertolt Brecht, allò de es cantaran temps foscos, també es cantarà sobre els temps foscos. I quan arrencava la crisi encara dura, Miquel Gil va fer aquesta cançó, i Maki, contra els ganivets, anem a dir-ho així, del capitalisme que mai fareixen aquí els empunya. Miquel Gil, des del sud.
Gràcies, David Fernández. Racó de Pensar, final de temporada, d'aquí 15 dies. Ens trobem amb en Xavier Antic.
Amb la navaixa, governar, ara hauràs de reciclar-te. El negoci, amic, ha canviat. Que et regalen traje i corbata. Aprèn bé l'art de malversar. Que com menys escrúpols tingues, amb més passió seràs votat. Els corruptes ara triomfen, som com astres del futbol. Entre borses i casinos se n'ha anat la casa al vol. Lehman Brothers, Made of Enron, Bonos Tòxics i Subprimes. Pestilències financeres. Ai, la festa ha estat molt gran. Neoconsultis i brokers, stock options, derivats. Pestilències postmodernes. Ai, la festa ha estat molt gran. Deflació, atur i pànic. La gran crisi ha arribat. Desconfiances i mentides. Ai, la festa, la festa, la festa, ai, s'ha acabat.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.